Les 9 de la nit.
Ràdio Estel.
La meva història és la de qui vol compartir la seva fe. Primer aquí i ara a Moçambic. Soc en Carles, un missioner.
La història d'en Pau és una història que està per escriure. Avui l'hem batejat a la nostra parròquia.
Perquè rere cada X hi ha una història, marca la X a favor de l'Església en la teva declaració de la renda.
Al Centre Comercial Sant Eloi, a Andorra, hem modernitzat les nostres instal·lacions. El Centre Comercial Sant Eloi, el de tota la vida, es modernitza. A més d'alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs, llar i benzinera, al nostre supermercat hi trobaràs productes frescos d'alta qualitat. Som representants a Andorra d'Espar i Monoprix. Al Centre Comercial Sant Eloi trobaràs qualitat en el producte, en el servei i en l'atenció personalitzada. Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
9:01. Hola, Catalunya, hola, Andorra. Salutacions a tots els que ens escolteu per internet a radioestel.cat. Us baixeu al programa nostre compte d'iBooks. Benvinguts al Bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb el suport d'Endesa. Llum, gas, persones. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia.
Què tal, com esteu? Bona nit. El Real Madrid està més a prop del pòquer de títols després de sumar la primera victòria en aquesta final de la Lliga Endesa. L'equip de Pablo Laso aquesta tarda, fa poca estona, ha finalitzat aquest primer partit de la final i ha derrotat el Barça per 78-72. Un Barça que avui podríem dir que ha perdut una bona una molt bona oportunitat de donar un cop de puny sobre la taula davant d'un Madrid que, tot i sumar aquesta primera victòria, no ha fet un bon partit i ha demostrat que no està gens fi, o que no és el Madrid de les grans ocasions, i això el Barça no ho ha sabut aprofitar. Un Madrid que ha arribat a guanyar d'11 punts de diferència, la màxima a l'inici del darrer quart, però el Barça no havia dit la darrera paraula. No ha remuntat, no ha capgirat, però sí ha retallat fins a col·locar-se a 2 punts de diferència, però, com es diu en aquests casos, remar per morir a la riba. I diumenge, a 1:15, en directe per la U i per Esport 3, segon assalt al Palacio de los Deportes de Madrid, partit clau, si el Barça vol tenir opcions de guanyar la Lliga, partit clau pels blaugranes, que han de tornar amb un 1-1, com sigui, si volen tenir opcions de guanyar la Lliga. En el pitjor dels casos, tornar amb un 2-0, està clar que matemàticament encara tindria d'opcions, però clar, el Barça hauria de guanyar els 3 partits que li restarien, és a dir, sumar 3 victòries consecutives. Veurem què passa diumenge amb aquest 1-0 a favor del Real Madrid. I per cert, Juan Carlos Navarro, avui 7 punts, 0 de valoració, però potser la pitjor de les notícies, la punxada a la fàscia del peu dret, que l'ha obligat a demanar el canvi i a abandonar el partit. Veurem com està el capità del Barça de cara al segon assalt. Recordem, diumenge a 1:15, per la U i per Esport 3, aquest segon partit de la final de la Lliga Endesa Madrid-Barça. Avui, 78-72. El Madrid es posa amb un 1-0. Això és Bàsquet al dia, amb el Mario Ramírez al control, Xavi Pagán a la producció.
Bona nit, companys. Dice, se encuentran dos amigos y le dice el uno al otro. Dice, el otro día íbamos yo y Antonio. Dice, perdona, hombre, querrás decir Antonio. Y yo, dice, vale, hombre, yo no iba, ¿verdad, nano? Yo no iba. Bona nit a tothom.
Això, 9:04, comencem.
Viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia. Presented by Òscar Merino.
I a tot això, mentre Madrid i Barça disputen una batalla al millor de 5 partits, el València Bàsquet en disputa, o disputava, millor dit, un altre. El conjunt xe, decidit a defensar els seus drets i els de la seva afició, havia presentat un recurs davant del Tribunal Administratiu de l'Esport per l'alineació indeguda del Real Madrid a Marcus Slaughter en el tercer partit de les semifinals de la Lliga Endesa, celebrat a la Fonteta. D'aquesta manera, el València Bàsquet, després dels nos del jutge únic de la competició i del comitè d'apel·lació que desestimaven les al·legacions presentades pel València Bàsquet, ara havia decidit continuar amb el procés i presentar un nou recurs davant del TAT. Doncs bé, aquesta tarda s'ha sabut que el Tribunal Administratiu de l'Esport també ha denegat la mesura cautelar sol·licitada pel València Bàsquet. I tornant a la final de la Lliga Endesa, escoltem el que deia Esport 3 després del partit de la derrota del Barça 78-72, Mache Lampe.
Creo que teníamos una oportunidad ahí cuando estábamos dos abajo y tal, y pues luego hicimos unos despistes y ellos tenían el control de ese partido y quizá nos faltó un poco más de fe y espero que el siguiente parimos lo tendremos.
El Madrid ha sabut aprofitar en efecte les vostres debilitats en un partit on cap dels dos equips ha estat especialment bé, no?
Bueno, estamos, claro, preparados para jugar contra Madrid como ellos contra nosotros, quitando una parte importante de nuestro juego y de ellos, y bueno, los partidos de playoff son así, tenemos que mejorar los aspectos que no nos salieron bien hoy y tener un poco de fe en el siguiente partido.
Sí, porque teníeu una segona oportunitat diumenge al migdia.
Sí, eso es.
I el millor del partit, Rudi Fernández, el millor del Madrid, amb 17 punts, 4 rebots, 21 de valoració, i el millor del partit, ara sí, amb 23 de valoració, un home que se li dona bastant bé jugar contra el Madrid. No és altre que Mario Esonja, 18 punts, 5 rebots, dues pilotes recuperades, una assistència per 23 de valoració al jove jugador croat. Periodista de l'Esportiu, 9 i 6 ja. Xavi Oltra, bona nit.
Hola, bona nit, Òscar.
El Barça remolc, però ho ha tingut, eh?
Doncs ho has dit bé, a remolc, perquè ho ha tingut perquè s'ha col·locat a dos. Tot i que aquests dos punts, aquest mínim avantatge, aquesta opció final és una mica, crec jo, doncs, irreal, perquè les sensacions han estat durant bona part del partit de superioritat del Madrid, no? Un partit amb una primera part espectacular en anotació, on el Madrid s'anava a quasi als 50 punts. Jo crec que és un partit que hem vist ja altres vegades, i a més coincidint amb l'exhibició de Sonja, que ha estat a mi el partit, hem vist altres vegades per aquest puntet, jo crec que és el resum, o la base, a part de matisos i detalls del joc, que és aquest punt de velocitat més que té el ritme del joc, tant a davant i a darrere, el Real Madrid, el millor equip d'Europa, respecte al Barça. Ara, són aquests 10 punts que veiem a la mitja part, per aquesta raó que estic dient, sobretot, i uns errors defensius. Feia més les pèrdues de pilota, però mirant bé, analitzant bé el partit, són errors defensius, sobretot a la defensa del pick and roll, dels pivots, les continuacions dels pivots al pal alt, a la continuació és d'Ayot, de Felipe Reyes, i també la defensa de Carroll, que Oleson ha patit moltíssim i s'ha quedat enganxat, arribant tard, després de que sortia de bloquejos per rebre la pilota a Jesse Carroll, que també ha fet molt mal. Errors defensius que jo crec que és per on ha de mirar diumenge el Barça per aquí, perquè el tema del ritme és complicat, perquè el Madrid va a una velocitat més, tot acompanyat del talent i dels detalls que hi ha al partit. El tercer quart el partit s'ha trebat, s'ha dormit una mica, no?, en anotació, baixar els percentatges, tots dos equips, el Barça no ha pogut aprofitar aquesta situació de treure profit, i en últim quart, on tenim aquesta opció que deies i aquesta situació, perquè apareix el talent individual d'un jugador que fa una sèrie de triples seguits i tenim aquesta opció d'arribar al final, però bé, no és el camí, perquè és el Barça jugant 10 partits i es on ja anotant 25 punts, si la resta d'equip no funciona, no es juga a bàsquet col·lectiu i s'està a l'alçada d'intensitat i agressivitat del Real Madrid, en 10 partits el Barça perdria els 10, tot i que Sonja fiqués 30 punts.
Mm-hmm. I diumenge què pot passar?
Doncs sí, el Barcelona, jo crec que jo hauria d'insistir en aquests errors defensius importants amb el campió d'Europa, que no els pots cometre, sobretot aquestes situacions del joc interior, que el joc interior avui, tant a davant com a darrere del Barça, puf, ha estat fluixet, ja ve d'alguns partits, i és on ha de mirar sobretot en això, perquè ja et dic que no pot ser millor d'un dia per l'altre millor que un altre equip, però o sigui, se corregeixen errors defensius que no pot anar a Carroll amb aquestes avantatges cada vegada que rebi, o rebre amb tant avantatge, o anotar tan fàcilment, el Barça ha de restar el ritme anotador, aquest ritme anotador espectacular del Madrid. Si no guanya, amb 2-0, i ho diu la història, això s'ha acabat.
Mm-hmm. És a dir, que tot passa per diumenge, eh? Una derrota del Barça diumenge...
Jo crec que sí. El Madrid guanya i es posa 2-0. Jo crec que m'estranyaria molt que el Barcelona guanyés 3 partits seguits.
Mhm. Doncs veurem què passa, perquè el Barça està amb l'aigua al coll i contra les cordes. De fet, porta tota la temporada així i està necessitat d'un títol, i és el que li queda, la Lliga.
Sí, el problema és que a vegades no, les coses no són com les volem, sinó com passen, no? Doncs voldríem que guanyar aquest tercer títol que quedava, no? Perquè Madrid no fes triplete, però les coses són com són. Mm. I a més, amb el tema Navarro, que s'ha tornat a fer mal...
Sí, la faci a plantar-lo altra vegada.
I pot ser pintar malament, i bé, tot i que ja ha jugat menys, cada vegada menys, i menys importància la rotació, però és Juan Carlos Navarro, ja vam veure el triple decisiu a les semifinals, a mi m'agradaria tenir-lo, i si no està bé, doncs és un detallet més important, un detallàs més important, tot i que no està fora de la seva millor forma. Per tant, doncs no hi ha cap altre camí que el patiment, que el treball, que l'agressivitat, que està l'exigència física del partit, sobretot de velocitat i de ritme. Insisteixo que la diferència és que és 10 punts en situacions normals amb tots els jugadors davant del millor equip d'Europa, que jo crec que té totalment mecanitzat les seves rotacions, el Real Madrid, els rols de cadascú, la segona unitat, quan entra Nocioni... El de Carroll no n'hi hem de parlar, del seu rol i com l'executa a la perfecció. És una màquina que funciona molt bé a bàsquet, i tot, evidentment, amb el seu talent, que té una plantilla que té talent.
Mm-hmm. Doncs veurem el talent d'uns i d'altres. Diumenge, 1:45, en aquest segon partit de la final. Xavi, gràcies, eh?
Vinga, una abraçada.
Doncs el primer partit de la final de la Lliga Endesa, que ens ha deixat la primera victòria blanca per 78-72, diumenge 2:15, en directe per la U i per Esport 3, segon assalt. I tot d'una parlem del present i sobretot del futur del Barça de bàsquet, perquè sabeu que el 18 de juliol els socis del Barça estan cridats a les urnes i tenim 6 precandidats que esperen... doncs ser president del club. Ens espera un d'ells.
A Ràdio Estel.
La crítica l'acceptamos toda, pero la mentira no.
Bàsquet al dia. Presented by... Òscar Merino.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troben el seu amor per aquest esport, l'energia per continuar. Endesa.
Doncs Agustí Benedito, Josep Maria Bartomeu, Joan Laporta, Jordi Majó, Toni Freixa i Jordi Ferrer són els 6 precandidats a la presidència del Barça. I aquí al Bàsquet al Dia, en les dues setmanes que ens queden de programa, doncs volem escoltar per saber quines són les seves directrius pel que fa al Barça de bàsquet. De la candidatura Som Gent Normal, hi ha un cap visible, que és el de Jordi Ferrer, soci del Barça des del dia que va néixer. Senyor Jordi Ferrer, bona nit.
Bona nit, què tal?
Benvingut al Bàsquet al Dia, eh?
Moltes gràcies, i gràcies per donar-nos l'oportunitat d'explicar, de que ens coneixin i explicar el nostre projecte.
Començo per la darrera hora. Suposo que està al corrent de la derrota del Barça avui a Madrid. 1-0, la final de la Lliga Endesa.
Sí, malauradament he estat veient el partit i la veritat que no m'agrada gens i no m'agrada el que estic veient aquest últim any amb el Barça. I la veritat que a veure si la setmana que ve primer aquí els dos partits els guanyem i com a mínim n'hi haurà cinquè. Bueno, esperem que demà també puguem fer quelcom. Mm. Però la veritat que avui l'he vist al Barça bastant fluixet. Mm.
Seria un cop dur, una decepció gran, no guanyar cap títol, i més encara si la terra rival els guanya tots, no?
És que jo crec que a part de que tots els culers pues volem que sempre guanyi el Barça i creiem que tenim pues un pressupost, una plantilla, un entrenador, no sé exactament què passa, bueno, els tècnics sí que m'ho han explicat el que passa, però la veritat que, a més que els guanya el Madrid, doncs estem bastant, bastant decebuts. Suposo que sabeu que jo sóc un gran amant del bàsquet i vaig comprar aquest cuc al Palau i la veritat que aquest any hi gaudit poc.
Mhm. Senyor Ferrer, li pregunto pel tall de les 2.534 signatures del proper 4 de juliol per passar de precandidat a candidat a la presidència del Barça. Estan convençuts que passaran el tall, no?
Estem convençuts. És una fita molt difícil. Estem treballant molt tenim 70 persones encarregades per tot el país d'ajudar-nos a aconseguir les signatures. Hi ha una persona de molt de nivell al cap d'aquest projecte dintre la nostra candidatura, una enginyera, i la veritat que amb molta força, moltes ganes, i aprofito, ja que estic aquí, el micròfon que em deixeu, per demanar a tots els socis que ens donin l'oportunitat de poder-nos presentar, que tenim un projecte força engrescador, que el dimarts presentem la part social i institucional del programa, la part esportiva i institucional la presentarem dijous, i que tenim un projecte molt xulo i que la gent li agradarà, i que ens donin l'oportunitat de poder-nos presentar. Tenim una seu a l'Avinguda Madrid número 8587, al costat del Camp del Barça, i poden passar entre les 10 i les 10 de la nit a deixar-nos la signatura.
Uh-huh. Posem per cas, Jordi Ferrer, president del Barça. Què faríem al bàsquet?
Doncs donar-li molta força. Jo us he dit, jo soc un gran amant del bàsquet, faig sempre que puc, i crec que tenim que tornar a empènyer fort la secció de bàsquet, perquè jo crec que algú que ens fa que siguem més que un club és el tema, entre altres coses, és el tema de les seccions. I jo cada vegada que vaig al Palau i veig el Palau com el veig, engafa algú que no m'agrada gens. L'altre dia, el dia de l'Unicaja, per exemple, que vaig estar-hi, doncs, hòstia, no pot ser que el pavelló no estigui ple, amb unes semifinals, el cinquè partit, i a punt de classificar-nos per la final, que serà amb el Madrid. No pot ser que el pavelló no estigui, el Palau no estigui ple. I jo crec que el primer que tenim que fer per donar-li molta força al Palau és fer un Palau com Déu mana, no? Que la gent estigui còmoda, que sigui pràctic, que tingui totes les comoditats, i crec que això és bàsic per començar el Barça del futur, el projecte del futur. Amb el tema del bàsquet tenim un projecte, hem dissenyat un projecte, tenim la persona que volem que el lideri, tenim un home de seccions molt fort, un exjugador de handball del Barça, i la veritat que amb moltes ganes de poder explicar el projecte. El que sí que ens permetreu, que fins que no s'acabi la Lliga, doncs no expliquem el nostre projecte per respecte a la gent que està defensant els colors del Barça i que ho estan fent amb la millor intenció i amb molta força. Mm-hmm.
Però vostès apostarien per una renovació o per una continuació de la gent que està ostentant certs càrrecs esportius dins de la secció del bàsquet?
Suposo que entendreu que, com sempre, el Barça ha de ser pioner en qualsevol cosa, i jo crec que n'hi ha algunes coses que n'hi ha que canviar, n'hi ha que modernitzar. Jo crec que estem treballant el que és l'estructura organitzativa del bàsquet, l'estem treballant com un club de fa 20 anys. Jo crec que s'ha d'avançar, hem de donar un pas cap endavant, i l'altre dia explicàvem quan explicàvem el nostre projecte sobre la samarreta, que volem fer una marca de roba esportiva pròpia, explicàvem que una persona de la NBA, un senyor que treballa en un alt càrrec del Departament de Màrqueting, els que se n'ocupen precisament de tot el tema merchandatge, que em donava idees per avançar amb la secció, i la veritat que tindrem un projecte molt, molt xulo.
L'Espai Barça estan a favor de tota la construcció i sobretot del nou palau que necessita la secció, el bàsquet?
Això és indiscutible. El Barça necessita un palau a l'alçada del club que som. Jo crec que volem fer una cosa que també ho presentarem, que amb el nou Espai Barça, que nosaltres liderem la ciutat dels socis, i la veritat que és un projecte on fusionem el Palau Blaugrana i el Ministadi per convertir un espai multiusos, que la veritat que serà un estadi amb totes les comoditats i que ens pot fer servir per qualsevol esport de el que nosaltres diem de seccions. A part, volem que sigui un pavelló smart, o sigui, amb totes les comoditats perquè sigui un smart stadium. I la veritat que us explicarem el projecte.
El Joan Laporta es veu que pensa en Audi Norris per reforçar la seva candidatura electoral a la presidència del Barça. Vostè pensa en algú o no?
Bueno, nosaltres hem explicat la bicefàlia que n'hi haurà al nostre club, quan el governem nosaltres, quan el dirigim nosaltres, nosaltres tindrem un director general esportiu, tindrem un director general de serveis corporatius, o el que és la part d'empresa, i llavors el director general esportiu penjarà el que és el secretari tècnic, que a fi moda serà el coordinador, serà el coordinador d'un equip tècnic. Llavors, el director general esportiu sí que està treballant i pensem que tenim que avançar per aquesta línia.
Doncs pas a pas, dia rere dia, jornada, setmana rere setmana, segur que anirem sabent més coses. I acabo com començàvem, que esperem que la temporada del Barça no acabi en blanc i veurem què passa en aquesta final de la Lliga Endesa, que de moment doncs no ha començat gens bé amb aquesta primera victòria pel Real Madrid. Senyor Jordi Farré, precandidat a la presidència del Barça, gràcies per passar i per parlar aquí al Bàsquet al Dia i molta sort, eh?
Moltes gràcies a vosaltres per trucar-me i sempre que vulgueu aquí explicar-vos el que pugui explicar-vos.
Vagi bé.
Ràdio Estel.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troba en el seu amor per aquest esport l'energia per continuar. Endesa.
Doncs el Bàsquet Manresa ha presentat avui la nova campanya d'abonats per la temporada 2015-2016, el dia en el que també hem sabut, s'ha fet oficial, que Pedro Martínez s'ha desvinculat del club del Bages. President Josep Vives, bona nit.
Hola, bona nit, Òscar.
Des del club sí és cert que sempre heu tingut l'esperança que Pedro Martínez pogués seguir el club la propera temporada, però realment era prou complicat, no?
Sabíem que fitxàvem un gran entrenador temporada passada, un entrenador amb gran talent, jo crec que un dels millors, sens dubte, de la Lliga, un entrenador que aquest any ho ha fet molt bé, que mai s'ha rendit, que sempre ha innovat, que sempre ha cregut en la institució i en els jugadors, que s'ha implicat molt amb el bàsquet Manresa, i per tant, amb un entrenador així era normal que amb el seu prestigi, amb la seva trajectòria a final de temporada pogués tenir opcions importants. Nosaltres, evidentment, que el volíem tenir aquí perquè tenia contracte i perquè estàvem encantats amb ell, però ho entenem perfectament i l'únic que podem dir-li és que moltíssimes gràcies per haver confiat en nosaltres, gràcies per tot el que ens ha donat i gràcies per ser un dels nostres, perquè ell és un home de Manresa que sent molt el club, però és obvi que té per davant possibilitats importants des del punt de vista professional i crec que nosaltres, en aquest sentit, hem de ser justos amb ell i entendre quina és la seva decisió.
Qui té més que agrair aquí? Pedro al Manresa o Manresa al Pedro?
Jo crec que tots ens hem d'agrair moltes coses. Jo només puc parlar de l'agraïment del club cap al Pedro, perquè la veritat és que ho ha fet molt bé, que ha hagut de lluitar aquest any contra imponderables molt grans, amb molta mala sort amb les lesions, sense poder entrenar gairebé mai amb l'equip al complet, sempre amb cares noves, però ell sempre ha estat aquí al peu del canó, ha estat un home que ha estat inassequible al desànim, i crec que nosaltres en aquest sentit l'hem acompanyat, li hem fet costat, hem intentat entendre'l, i tots plegats jo crec que la clau ha estat en què hem tingut, diguem-ne, aquesta química que ens ha permès tirar endavant, una química que crec que s'ha projectat a l'equip i que l'equip ha projectat també cap a la graderia. Sí,
doncs ara està clar que caldrà buscar nou entrenador, no?, per la propera temporada.
Evidentment, nosaltres sempre estem pensant en possibles substituts per totes les places, per totes les posicions i tots els rols del club, com des del president fins a l'últim jugador, i la veritat és que en el seu cas també és el mateix, tot i que evidentment ara sí que ho activem. Fins ara teníem encara l'esperança que el Pedro pogués continuar amb nosaltres. Un cop ell ens ha confirmat que es desvinculava del club, ara és quan nosaltres ens posem a treballar amb els noms que ja tenim sobre la taula.
No és oficial, pràcticament oficiós, però vaja, no sé si Josep Vives el veu a València la propera temporada.
Podria ser, però crec que això s'ha de confirmar, suposo que en les properes hores o en els pròxims dies. Crec que si finalment el Pedro va a València, doncs fitxarà per un club molt important que tindrà uns recursos que no té el bàsquet Manresa i on segurament encara es podrà explotar molt més el seu talent, però per objectius que són diferents, esclar.
I qui vingui la propera temporada al Nou Congost, el més important, no perdre l'essència que s'ha vist aquesta temporada, no? Que s'ha recuperat aquesta temporada.
Està clar, havíem viscut dos anys en què l'equip al final no havia mantingut l'ADN del bàsquet Manresa i això havia fet que la nostra afició també quedés decebuda, desinflada, que realment fos una afició que no estigués orgullosa del seu equip. Aquest any, ni que no haguéssim tingut el gran moment que vam tenir de guanyar a l'últim partit al Palacio de la Comunidad, a la pista del Real Madrid, el flamant campió de l'Eurolliga, ni que això no hagués passat, segur que ens hauríem entristit molt perquè no hauríem estat a l'ACB esportivament parlant, però la gent estava molt orgullosa de la competitivitat de l'equip, entenia la mala sort que havíem tingut i comprenia perfectament que havíem tingut un equip que havia donat molt bona imatge i que havia fet viure grans, grans moments a la gent en aquest pavelló especialment. Per això, la campanya d'abonats que avui hem presentat es diu Moments Congost i amb això juguem, és a dir, amb convidar la gent en positiu a viure moments de felicitat, de grans emocions, de gran espectacle aquí al pavelló, perquè, de fet, això, més enllà de les 11 victòries, és el que li hem ofert aquest any en aquest pavelló i crec que per això tothom està legítimament orgullós del seu equip.
I aquesta nova campanya en què consisteix?
Consisteix en una campanya que, com els últims 7 o 8 anys, perquè ara m'ho he de remuntar molt en la història, manté els preus congelats. Per tant, nosaltres aquí hem tingut molt clar que hi havia crisi econòmica i que el que volíem, sobretot, és que la gent pogués venir a veure bàsquet. Però, a més, revertim una miqueta el discurs. El discurs sempre era estem al cingle, estem a l'abisme. És evident que estem en una situació molt delicada, com sempre. El Bàsquet Manresa és aquest projecte que sempre viu instal·lat amb caps d'agulla. Però aquest any el que hem dit és el missatge de ser l'espectacle, els moments que estem vivint, i per tant, com que això és el que nosaltres volem projectar, per això nosaltres estem fent una campanya molt en positiu, una campanya que el que vol justament és això, és convidar la gent a que de manera compartida visqui aquests moments amb nosaltres, amb un equip que volem que sigui, i per això treballem molt amb el Pere Romero i amb tot l'estaf, i esperem també amb el primer entrenador que puguem fitxar per fer un equip que il·lusioni la gent i que al final doncs, tothom pugui continuar vivint el que tu deies, aquesta grapa, aquesta força, aquesta energia, aquesta competitivitat que sempre ha distingit el bàsquet Manresa al llarg de la seva història.
Però això vol dir que hi haurà segur bàsquet ACB Manresa en la propera temporada, aleshores, no?
Evidentment, per això nosaltres llancem la campanya d'abonats, perquè hi haurà bàsquet ACB, i des d'aquesta confiança i pensant que l'horitzó se'ns va aclarint en aquesta línia, per això llancem la campanya i, per tant, la temporada que ve tindrem bàsquet ACB al Nou Congost.
Quants socis té el Manresa i no sé si espereu ampliar aquesta xifra?
Estàvem a la ratlla dels 2.800, 2.900. Nosaltres volem arribar als 3.000, que de fet és la xifra mitjana que ha tingut el club. El club, quan ha tingut més, ha tingut 3.600, però 3.000 abonats seria el normal. Aquests últims anys n'hem perdut, entre altres coses, per la crisi, pels resultats, perquè, a més, doncs, evidentment, hi ha moltes famílies que ho han passat molt malament, però ara sembla que es comença a animar una altra vegada l'economia familiar, molt a poc, de manera molt tímida, però que sí que tenim, clarament tastat, és que hi ha gent que es vol renovar l'abonament. No havíem començat la campanya i ja fa més de 2 setmanes que tenim gent que ve aquí a renovar el carnet per la temporada vinent. Per tant, vol dir que hi ha ganes de bàsquet a Manresa i des d'aquesta perspectiva pensem que podem aconseguir arribar a un nombre d'abonats més gran que no pas aquestes últimes temporades.
Doncs és la nova campanya d'abonats del bàsquet Manresa que s'ha presentat aquesta mateixa tarda. Abans en parlàvem, sabem que Pedro Martínez no seguirà la propera temporada. Sabem res de Roger Grimau?
Encara no. El Roger, jo crec que va acabar la temporada contentíssim, va acabar la temporada fent-ho molt bé, i crec que la decisió que prengui nosaltres l'acceptarem. Evidentment, ens agradaria molt que ell continués, perquè ha estat un jugador molt important per l'experiència, pel carisma, pel que fa ell al vestidor, en fi, per l'ascendència que té sobre el grup, per tot plegat. I, a més, és un home volgut per la graderia, de manera que nosaltres estaríem encantats amb que el Roger decidís continuar jugant a bàsquet i jugant amb nosaltres, esclar.
Però suposo que no trigarà massa a prendre una decisió definitiva, no?
Crec que li hem de donar una mica de marge i crec que ho ha de fer amb una certa tranquil·litat. És normal que ell vulgui prendre's una mica el seu temps i desconnectar una mica del bàsquet perquè ha estat un any molt dur i molt intens per ell i per tota la plantilla.
Acabo. Queden 10 dies pel 30 de juny perquè Josep Vives deixi de ser oficialment president del Bàsquet Manresa. Encara no hi ha substituta?
No. I no hi haurà buit de poder, és a dir, més enllà del 30 de juny, com que encara no hi haurà substitut o substituta, continuaré sent el president del bàsquet Manresa, perquè aquí hem de continuar treballant, hem de fer un equip per la temporada que ve, hem de tancar tots els recursos indispensables per aconseguir fer aquest equip i poder mantenir aquesta empresa i aquest club de la millor manera possible. Això és una feina brutal que tenim i, a més, tenim un timing per fer-la, de manera que ara això de tenir un substitut o substituta ara és el menys important de tot plegat, però estic convençut que en la mesura que tinguem el projecte ben embastat i ben lligat, serà més fàcil trobar persones, ja no dic persones, sinó persones, que es vulguin posar al capdavant d'aquest club i segur que les trobarem.
Molt bé. Josep Vives, encara president del Bàsquet Manresa. Moltes gràcies.
Gràcies a tu, una abraçada molt forta.
I encara abans d'acabar, dir-vos que la selecció espanyola femenina ja està classificada pels quarts de final de l'Eurobàsquet després d'atropellar ja Croàcia per 52-95 amb 16 punts de la catalana Marta Xargay. Demà dissabte, Espanya jugarà el segon partit de la segona fase contra Sèrbia a 2:15 en directe per Teledeporte. I diumenge a 2:15 en directe per l'Avui per Esport 3, segon partit de la final de la Lliga Endesa entre Madrid i Barça. Aquesta tarda, recordem-ho, el Madrid ha sumat la primera victòria, 78-72, davant del Barça. Gràcies al Mario Ramírez, al control, Xavi Pagant a la producció, i a vosaltres per escoltar-nos i seguir-nos al Twitter, @bàsquetaldia, amb K, @bàsquetaldia. Bon cap de setmana.
Bàsquet al dia, amb el suport d'Endesa. Llum, gas, persones.